Un quart i cinc de dues del migdia. Carme, bon dia una altra vegada.
Hola, molt bon dia.
A veure què és aquesta pressió. La crisi econòmica, amb totes les seves conseqüències, té segrestada des de fa ja uns mesos la Unió Europea. És el gran tema de debat, com ens en sortirem i quina solidaritat estan disposats a demostrar aquells països que ja comencen a aixecar el cap amb aquells que encara tenen molta feina per endavant. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuniran a la cimera aquesta setmana a Brussel·les i un dels grans temes de discussió serà aquesta estratègia econòmica dels 27 pels pròxims anys. Es tracta d'un pla per a la pròxima dècada que ens hauria de tornar a posar en el camí del creixement econòmic i de la competitivitat, però els solidaris volem anar una miqueta més enllà d'aquestes xifres i volem saber a què haurà de respondre tot plegat en els pròxims anys. Què és aquest pla?
Doncs sí, perquè com comentàvem, si hi ha alguna novetat en aquest document que anomenen Europa 2020, és que per primera vegada es plantegen compromisos socials, com ara la lluita contra la pobresa, que dèiem. A la Unió Europea hi ha en aquests moments 82 milions de persones que viuen sota el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social, i això equival gairebé a tota la població d'Alemanya. L'augment de l'atur per culpa de la crisi, que segons totes les previsions encara continuarà creixent, empitjorarà aquesta situació. Doncs bé, per això les ONG que estan presents a Brussel·les creuen que ja és una petita victòria, com us deia, que la Unió Europea es posi com a objectiu comú la reducció de la pobresa. Ens ho explicava Conny Reiter, que és el president de la plataforma social que representa més d'una trentena d'organitzacions socials que hi ha presents a la capital comunitària, com ara la Creu Roja, com Càritas, com la Xarxa de Dones, associacions de joves, de fet també hi ha Eurochild, que sentíem ara a l'informatiu, associacions de voluntaris o de persones amb disminucions.
Parece ser un progreso, porque hay una dimensión no solamente en cuanto a las políticas de empleo, creación de empleo, empleo de calidad, pero también a una dimensión social en cuanto a la cuestión de la inclusión y sobre todo en cuanto a la erradicación de la pobreza y la reducción de la pobreza, que han logrado una meta que va a decir reducción de 25% hacia 2020.
Bé, Reuters es queixa, però, que a Europa hi ha en aquests moments una manca de solidaritat molt gran. L'estratègia 2020 és només encara un document en discussió i hi ha molts països que no volen marcar-se obligacions pel que fa a la reducció de la pobresa.
Sí, hem pensat con Alemanya. Soy alemán, lo siento mucho y no puedo entender por qué esto ocurre. Con la adhesión de los nuevos estados europeos que tienen sobre todo un modelo más americano de crecimiento cuanto en su vista de la economía, la cuestión de la inclusión social y la reducción de la pobreza, para ellos pasa sobre todo sobre el desarrollo económico y para nosotros nos parece que esto debe ser en mismo tiempo.
És que si no fem una cosa sense l'altra no té massa sentit, perquè créixer per què?
Això és el que diuen, que el creixement no ho és tot, no?
Hi ha algú que ens pugui dir realment en quin moment estem de la crisi d'aquesta gent?
És la gran pregunta, Doncs mira, a veure, segur que la fotografia canvia per països, però la descripció global que ens feia aquesta setmana la Comissió Europea parlava d'un procés de recuperació encara molt fràgil, amb molts riscos i amb un atur encara en augment. Deien que encara ens queden 2 anys molt difícils per endavant i que com la crisi ha estat amortiguada fins ara pels ajuts públics, encara ha de colpejar amb força el sector privat. Això és el que ens deia la comissió. Caram. Però jo voldria comentar també una altra de les anàlisis que a mi m'han semblat més interessants que he sentit aquesta setmana, que ha estat la de l'antic ministre de Finances polonès, Gregor Skolotko. Ell deia que aquesta crisi durarà 10 anys perquè té 5 fases diferents i les explicava. Primer hi ha hagut la crisi financera, de la qual ara ja intentem passar pàgina sense aclarir quin han estat els responsables.
I després, per tant, resoldre problemes.
Per tant, mal resolta. Després s'ha estès a la crisi econòmica i ara la crisi social, amb l'atur, la rebaixa de salaris, treballadors obligats a canviar de sector i els preus dels habitatges caients. Aquesta fase, diu el professor Kolotko, que encara pot durar 2 o 3 anys més, per tant, va encara per una mica per llarg. Després vindrà la crisi de la política, perquè la gent necessàriament voldrà saber qui han estat els responsables de no evitar tot això, i finalment ell parla d'una crisi de valors i de cultura, dels valors com la cobdícia que ens han portat fins aquí i que ens haurien de portar a replantejar-nos una altra manera de viure i de créixer econòmicament.
Si ha de ser per això...
Benvinguts a aquests 10 anys de patiment.
Si això fos cert, seria un llarg procés, però com a mínim deia això, que implicaria que hem canviat o hem vist una manera de canviar la manera de créixer, no?
Sí, això és el que defensa Kolotko. Ell explica així on ens han portat precisament els valors actuals, no?
Si mirem les causes primeres d'aquesta crisi, veurem que no es pot solucionar sense un canvi significatiu dels valors. La resposta dels Estats Units a la crisi, per exemple, des d'un punt de vista tecnocràtic, semblaria correcta. El paquet fiscal ha salvat els Estats Units d'una contracció més profunda i d'una depressió encara més severa, però el que ha fet ha estat transferir centenars de bilions de dòlars dels assalariats que paguen impostos a les butxaques dels més rics. Així que ara, després de la crisi, tenim més desigualtats, tenim menys justícia social i no crec que tinguem més cohesió social. I aquest és un dels valors que crec que nosaltres sempre hem defensat a Europa.
I això es pot arreglar amb aquest pla estratègic que vas anar a veure a Europa 2020?
Doncs mira, l'estratègia 2020, a veure, en general és una bona estratègia. El seu gran problema és que depèn únicament de que els governs la vulguin aplicar o no, no? De fet, aquest ha estat el gran fracàs de l'estratègia de Lisboa que tenia la Unió Europea per aquesta dècada passada i que va quedar en res, i el mateix tornarà a passar ara si primer els caps d'estat i de govern es dediquen a descafeinar-la, per exemple, en la reunió que ha de començar dijous que ve a Brussel·les, i si després, quan tornin a casa, guarden els objectius en un calaix i no hi ha ningú amb prou poder a la Unió Europea per obligar-los a complir. I en això insistia també l'exministre Kolodko. Ell deia que en aquest món global les economies nacionals ja no aniran enlloc totes soles. El futur és d'unions com la Unió Europea i com moltes altres que s'estan consolidant a escala planetària, però clar, la gran pregunta és qui regularà tot això?
Necessitem aquesta estratègia? Definitivament sí, però qui caram la coordinarà i l'executarà perquè funcioni? Les Nacions Unides no són una organització executiva, són un club de debat. El Banc Mundial, no exagerem les seves possibilitats, ni tan sols si estigués format pels millors, que tampoc és el cas. Així que el que necessitem a escala global és el mecanisme per coordinar les estratègies i les polítiques econòmiques a llarg termini, tenint en compte aquesta nova economia mundial interdependent, que ja és un fet. Aquest ha estat la principal conseqüència de la globalització fins ara.
Doncs bé, sobretot ara que estem tan obsessionats per recuperar el creixement econòmic, pensar que el creixement sense una bona redistribució dels guanys i sense una dimensió social important ens portarà a un món cada cop més insegur.
Ergo, arremanguem-nos. Carme, gràcies i fins la setmana
que ve. Bona setmana.